Un 71,4% dels espanyols ens dutxem cada dia. És una xifra que supera la d'altres països com Austràlia, França o el Japó. Ho diu un estudi que situa Espanya com el país occidental on l'hàbit de la dutxa diària està més instaurat. El cost mediambiental de la dutxa diària és una evidència. En una dutxa de 10 minuts es gasten 200 litres d'aigua, uns 20 litres per minut, segons els càlculs de l'Organització Mundial de la Salut. De fet, l'organisme apunta que reduir l'estona que passem a la dutxa faria un favor al medi ambient. Amb una dutxa de 5 minuts, com recomana l'OMS, estalviaríem fins a 100 litres d'aigua. Però necessitem rentar la nostra pell cada dia? Quines són les conseqüències de dutxar-nos massa sovint? Doncs anem a preguntar-li al dermatòleg, divulgador, científic i professor de dermatologia de la Universitat Internacional de Catalunya, el doctor Ramon Grimal. Doctor Grimal, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
La pell necessita rentar-se cada dia?
Bé, depèn, evidentment, de les activitats que la persona hagi practicat durant el dia i depèn molt, també, del tipus de pell. Podríem dir que, en general, si cometem un error en el món occidental que vivim, és que tendim, en general, a rentar-nos una mica massa. Si jo sóc un oficinista i està tot el dia tancat a l'oficina amb aire condicionat, doncs, esclar, no tinc les mateixes necessitats que si sóc un treballador de la construcció o sóc un paleta i estic suant 8 hores al dia al sol ple de ciment i de pols, no? I és una mica sentit comú. El que veiem una mica els dermatòlegs sí. I una mica tot aquest rebombori ve a partir de que la gent confon una mica un concepte que és un concepte més químic, que un cop t'ho expliquen, després ja ho entenc bé. La gent confon en rentar-se amb ensabonar-se.
Sí.
I per molta gent això serien sinònims. I això, d'una manera inconscient, la majoria de persones a la cuina ho fan bé intuïtivament. Per exemple, si jo agafo un ganivet i tallo pa, encara que talli 10 barres de pa,
sí.
El ganivet estigui molt brut, aquella és una brutícia alimentària no greixosa. Per tant, aquell ganivet pot passar per sota la iguera o tornar directament al calaix del pa sense ser ensabonat.
Certament.
En canvi, si tallo una sola llesca de llangonissa, encara que només sigui una, no siguin 10 fuets, sinó un sol tall, aquell ganivet ha quedat greixós, per tant no quedarà net passat per sota de l'aigua. I és això que la cuina en general ho fet bé, si hi ha greix ho ensabono, si no hi ha greix ho esbandeixo, en la nostra pell no fem aquest exercici mental de pensar. El que vull netejar del meu cos és una substància greixosa o no. En el cas de que no sigui greixosa, passant-me per aigua sense ensabonar-me, quedarà neta, igual que el ganivet de tallar pa, traient-li les molles, quedarà neta. En canvi, si és una substància greixosa, l'hauré de treure. Llavors, què passa? Que en els nens, per exemple, els greixos hormonals encara no s'han començat a fabricar.
Cert.
Llavors, aquelles mares que ensabonen els seus bebès, els seus lactants, de tal a baix, el que fan és robar-los la mica de capa de protecció que té la pell, i llavors immediatament han de comprar un greix extern a la farmàcia en forma de crema hidratant, amb loció hidratant, loció reparadora, que és l'absurditat més gran del món. És molt creient-li el que el nen fabrica per comprar-ne un altre fabricat comercialment i químicament.
Clar.
I clar, és una absurditat, com si una mare que estigués lactant llencés la seva llet i comprés una llet de farmàcia perquè és molt més cara i molt més bona.
Clar.
I llencéssim la nostra llet per comprar una Nivina 3 de la Nestlé, caríssima, per no dir cap nom concret.
Clar.
Ara se m'ha escapat, ara. Però a la pell, una mica, el concepte és aquest, no? Estem robant-nos la nostra capa de protecció per comprar-ne una altra que, lògicament, és molt pitjor. I això amb els nens és especialment crític. Amb els adults,
sí, sí.
A mesura que ens anem fent grans,
sí.
El cos ja fabrica una mica de greixos. I llavors sí que hem d'utilitzar una mica més de sabó. Però si fem una mica de memòria, les zones greixoses del cos no són totes. I llavors, si jo m'ensabono furiosament les cames, els braços, que són zones on no hi ha greixos, l'únic que estic fent és ressecar-me aquella pell. I llavors surto de l'ull, jo és que tinc la pell molt seca. I llavors m'hi poso una crema hidratant i l'endemà me la trauré amb el següent dutxo. I entrem en una absurditat. No? Llavors, quan ens rentem, que sí que ens hem de rentar cada dia, no cal que ens ensabonem sencers, sinó que hem de reservar el sabó per les zones concretes del cos on hi ha greixos. I bàsicament, en els que no treballem en brutícia externa, són greixos de fabricació hormonal del nostre cos. Si un és cuiner, doncs, evidentment, serà, si s'ha esquitxat els braços mentre es fa croquetes,
sí,
doncs, home, s'haurà de deixar netejar els braços amb sabó, no? Però els demés humans, si estem fent feines d'oficina, això no té massa sentit.
Uh-huh.
Doncs podríem dir que quan ens ensabonem, ens hem d'ensabonar els peus, els genitals, entre les natges,
sí,
les aixelles i el cap, que serien les zones greixoses on el nostre cos no quedarà net passant-hi aigua. La resta del cos, passant-hi aigua,
ja
quedarà
prou
igual de net.
Oh,
i llavors, encara que surti a córrer i torno a casa molt suat, la suor no greixosa queda igual de neta amb aigua. Això també un altre exemple fàcil d'entendre. No?
Sí.
Nen li regalen un paquet de sucs i el nen se'ls menja i queda tot enganxós.
Sí.
Per molt brut que estigui el nen, és hidrosoluble el sucre. Per tant, passant-li aigua als morros, allò quedarà igual de net que si el ensabono.
Ah.
Si el ensabono, no només treuré els restes de sucs, també estaré robant-li greixos de protecció, la pell quedarà desprotegida.
No
és el mateix que si el nen s'ha menjat unes costelles de cabrit amb els dits o els macarrons agrapades, no? Llavors, esclar, si el nen agafa els macarrons amb els dits,
clar,
allò amb aigua no quedarà net.
Uh-huh.
Per tant, fixeu-vos, és brutícia alimentària, sí, però una cosa és hidrosoluble, sucre, i l'altra grossa és greix,
clar,
és a la costella, no se'n va amb aigua.
Ho ha explicat superbé. Ara que parlàvem del sabó, els sabons, tenim aquesta tendència de pensar que els sabons, doctor, que fan més escuma són els que més netegen, no? Però crec que, ara em dirà vostè, que aquests són els que tenen més tendència a ressecar la pell perquè tenen més tensioactius, no? Que tenen més detergent.
Exactament. És que volguem-nos netejar molt, possiblement no sigui un concepte adequat. Ara m'imagino que no tindrem temps d'entrar en un camp, seria molt complicat, que és el tema del microbioma.
Sí.
Fa molts anys creiem que les coses esterilitzades eren més saludables. Avui sabem que això no és així. I la pell ha d'estar correctament colonitzades per unes bactèries que en l'equilibri adequat fan que la pell sigui sana. Tant si jo em vull desinfectar la pell, m'equivoco de mig a mig. Per tant, netejar-se en excés portaria en aquesta absurditat com els que esterilitzaven les tetines dels nens, o si feia la pipa a terra, doncs la volien bullir perquè el nen pobret no es posés a la boca cap bactèria ni cap substància perillosa. I sabem que aquests nens tenen moltes més al·lèrgies d'adult,
sí,
que no pas els nens de pagès, que tampoc no cal que es posin grapats de fems a la boca directament, però que si estan una miqueta més en contacte amb al·lèrgies i amb la natura, en general després són més sants.
Uh-huh.
Per tant, aquest concepte de voler-nos netejar molt és un error de concepte.
Uh-huh. Escolti'm, hi ha molta gent que quan es posa a dutxar-se es frega massa, no? I vinga, i un altre cop, i tres, i quatre vegades. No cal això?
Tampoc no cal. És a dir, ara estàvem parlant de la part més química, després aquesta seria la part més física, no? Si jo m'arrossego o els greixos de protecció de la pell, per exemple, amb una esponja o amb un guarre espós, l'únic que estic fent és deixar-la més desprotegida. Tornem una mica també al sentit comú. No totes les zones del cos són iguals, i si jo em raspo l'esquena amb una tovallola rasposa no passarà res perquè la pell de l'esquena és molt gruixuda, però si ho faig a la cara interna dels braços o a la zona dels genitals, en zones més delicades, evidentment em puc irritar, em puc escaldar i provocar-me més mals que bé, no? I aprofitant per parlar de les esponges, l'esponja, per molt curosos que siguem, és un dels objectes més bruts que hi ha en una casa.
Sí, és veritat.
Que ha passat per tots els racons del cos i encara que intentem netejar-ho, té uns foradets que cada vegada que s'estudien les esponges de la gent més polida, s'hi troba que hi ha restes de matèria fecal, abans de tota mena de bactèries i dins. No?
És veritat.
Per tant, és molt més saludable rentar en els nostres fills o nosaltres mateixos amb les pròpies mans, que sempre estan molt més netes que no pas una escuma o una tovalloleta que poguéssim tenir allà a la dutxa.
Llavors, la dutxa, quan més curta millor, i la temperatura de l'aigua ha de ser tèbia o freda o calenta?
Podríem dir una vegada més que això també és el sentit comú. No? Si un té una pell normal, pot fer una mica el que vulgui, que no passa res. Però, per penseu que en general doncs, submergir el nostre cos amb aigua clorada doncs, no és una cosa que tampoc li agradi massa. Llavors, si ho fem poc estona, millor. Els extrems de temperatura, en general, tampoc no són molt saludables. Per tant, l'aigua tèbia per la pell seria el millor. Una altra cosa és que dir, no, és que a mi m'agrada la sensació, jo poso les pulsacions, jo tinc uns amics que els agrada molt ficar-se amb aigua freda, i es submergeixen amb rius i surten a córrer de vegades despullats. No? Són tendències que poden fer gràcia en un determinat, i potser sí que en alguns estudis es demostra que l'aigua freda pot millorar una mica el sistema immunològic d'algunes persones, però en cap cas són estudis concloents a nivell dermatològic. Possiblement l'aigua més semblant a la nostra temperatura seria la més adequada.
Doctor, abans d'acabar, li vull fer una pregunta a la que a vegades situacions que ens trobem tots, no? El típic o company de feina o amic que sempre fa olor i mala olor. I hi ha dubtes de li dic, no li dic, com se li ha de dir o no s'ha de dir res. No sé si vostè s'ha trobat amb això.
Home, aquesta és més una pregunta per un sociòleg que per un dermatòleg. Em posa una mica amb un compromís. És un tema més d'educació que no pas de medicina. Jo diria que hi pot haver-hi els dos extrems. Hi ha persones que tenen un problema que ells no detecten.
Sí.
I llavors, en aquests casos, doncs, d'una manera adequada se'ls hi pot dir. I hi ha persones que ja tenen algun tipus de problema dermatològic, que això fa que la seva pell desprengui un olor diferent i encara que ells vulguin, doncs no ho poden solventar. Penseu que hi ha alguns fàrmacs que s'alliberen a través de la pell, s'eliminen a través de la pell,
sí.
I la majoria de fàrmacs els eliminem a través del ronyó o a través de la femta, però alguns s'excreten a nivell de la pell. I hi ha persones que despenen un olor corporal que no és ben bé culpa seva, sinó que depèn de la medicació que estan prenent. No?
Yeah.
I és un camp una mica delicat.
una mica bastant.
Sí, jo no m'atreveixo a posicionar-me en aquest sentit.
Ja fa bé. Escolti'm, ha estat un plaer conèixer-lo, doctor Ramon Grimalt. Ho ha explicat molt bé. He agafat molts apunts i espero i desitjo que tornem a parlar en una altra ocasió sobre més temes de la pell, que, òbviament, després de la pandèmia, ja sap vostè, no?, lo de la mascareta, que si els grans, que si la pell no respira, un llarg, etc. I el món de la pell és un món immens del que podem continuar parlant un altre dia, si vostè li ve de gust i està disponible, jo estaré encantada.
Doncs quedo a la vostra disposició. Moltes gràcies.
Gràcies al Ramon Grimalt, que és dermatòleg, divulgador científic i professor de dermatologia de la Universitat Internacional de Catalunya.